Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
La sintonia de Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, en l'inici d'aquesta segona hora coincidint el dimarts i 13. Per cert, per què té aquesta, per dir-ho així, aquesta mala estrogança el dimarts i 13, segons la gent que és supersticiosa? 93-201-7474 és el directe de Catalunya Ràdio. S'agraeix l'escrit que ens envia a través d'ignorants@catradio.cat el Ferran des de Londres. Diu que fa uns anys va visitar Toledo i l'Alcázar. L'oficina que tenia el general Moscardó l'han deixat tal com estava. Les parets amb les tranyines, la taula, el telèfon antic negre original, el mateix que va tenir, o el mateix amb el qual va tenir la darrera conversa amb el seu fill Lluís, des de Londres. Gràcies, Ferran. Però pel que ens van explicar ahir i avui els oients, tenim entès que s'hi va posar una mica més de pa que formatge en la història, és a dir, el franquisme ho va edulcorar de tal manera, de forma èpica, perquè encara tingués més ressò. Això és el que ens han dit, que realment el fill doncs no va ser sacrificat per la causa. I en això doncs sembla que seguim o continuem. No és l'únic tema. Per exemple, tenim aquesta pregunta de fa dies: com s'explica de manera planera i entenedora la teoria de la relativitat? Hi ha algú que ens pogués orientar en aquest sentit? Allò, mira, com aquell que no diu res, doncs acaben d'explicar la teoria de la relativitat. Descansem perquè somiem o somiem perquè descansem? Què se'n sap de la llegenda de la cala dels portals vells de Mallorca? Què se n'ha fet de la petició del Sant Pare a les parròquies per tal que acullin refugiats? Per què va començar la guerra a Síria? Per què se'ns posen els pèls de punta amb el fred? Per què cantem a la dutxa? Quina és la persona més famosa del món? Quan va aparèixer la nata i la crema? Com s'explica el procés de regeneració de les diverses parts del cos? Per què hi ha tanta gent que es perd el plaer de la lectura? 93-201-7474, ara mateix. Preguntes diverses. Una que ha arribat en la primera hora. Per què el camió de les escombraries fa tant soroll? Com és que encara no s'ha trobat una alternativa? I sobre el tema de l'animadversió cap als catalans que es té des de la resta d'Espanya, per què, tal com es va dir el professor Joan Francesc Mira, pot arribar a ser perillós? Els càrrecs públics, en concret no creients, han d'assistir als actes religiosos que celebrin en el seu municipi? És una pregunta a tenor de l'entrevista que hem tingut amb Montserrat Venturós, l'alcaldessa de Berga. 93-201-7474. també una pregunta sobre una lesió que ens enviaven a través de Twitter. Això ho comentarem de seguida després d'escoltar la primera comunicació que ens arriba, em sembla que és des de l'Arbós, amb el Jaume. Jaume, bona nit i benvingut.
Bona nit, Xavier, gràcies, igualment.
A veure.
Vull contestar aquest noi que ha preguntat ara si porten els auriculars, si és perjudicial o no. I jo tinc l'experiència de que una vegada em vaig quedar adormit tota la nit fins l'endemà. I llavors l'endemà fins a les 12 del migdia no hi vaig sentir gens. I degut a això, si alguna vegada escolto música així, ha de ser màxim 5 minuts i prou. O sigui, li dic perquè ell ha preguntat si... Ja dic, la meva experiència va ser aquesta, eh?
Molt bé.
Bueno, i després, no sé si s'ha contestat el nom que se li va donar a la Sagrada Família.
No.
Bueno, ja la contesto jo mateix. Se li deia la Catedral dels Pobres.
Abans de conèixer-se com la Sagrada Família.
Exactament, sí, perquè com que s'ha anat fent amb donacions, li van començar a dir Catedral dels Pobres.
Molt bé.
I l'última pregunta, ja, aquesta és molt curiosa. Diu, quant temps dormen els cargols?
Els cargols.
Sí.
D'acord.
I aquí acabo la història, vale?
Bona nit.
Bona nit.
Marxem a Vilavella ara amb l'Eusebi. Eusebi, bona nit.
Bona nit, Xavier. Mira, voldria donar-te la meva opinió, per dir-ho d'alguna manera, perquè ahir vaig sentir que hi va haver un ignorant d'aquí de les Terres de Ponent, província Lleida, que, segons va dir, pues, van tindre problemes el dia de la diada, perquè ells tenen el costum de que fan la cassola, suposo que és la cassola de tros allà, amb algun racó de, que no molesten massa, eh? I es veu que van tindre problemes perquè no els hi deixaven fer, a Lleida em refereixo, eh?
Sí.
Perquè no els hi deixaven fer i tot això... I anys abans, quan van anar a Barcelona, van tindre cap problema. I aleshores vaig sentir que estava molest, estava queixós, estava d'Òmnium. Diu que es veu que és d'Òmnium, diu, me donaré de baixa. Jo me dono la impressió, això és una impressió meva, que passa que a Lleida, com que el consistori, l'alcalde, això, és socialista, i els socialistes ni venen gens de favor de que es facin les manifestacions de la diada, els hi anava gran tot això. I aleshores, mané?
No, digues.
És que sento com si retronés, com si...
Sí.
Bueno, aleshores jo penso que aquí el que va passar és que suposo jo, que hi havia algun municipal, algú, i els hi va fotre bronca, i això, perquè... O sigui, i d'aquí ve la queixa d'aquest xicot, no?, que estava molt a prop, que em penso, jo me penso que amb això no hi tenia res a veure Òmnium, m'entens? Potser foten la culpa amb uns que no hi tenien cap culpa, m'entens?
D'acord.
Jo potser me dono la impressió que devia ser més aviat això, i aquesta és la meva aportació a la cosa.
D'acord, Eusebi.
Escolta, llavors també, escolta, això és referent al cercle que va haver a la Casa de Toledo, que comandava el general Moscardó. Aquí jo he sentit a dir que una cosa que els franquistes no van dir mai és que es veu que hi havia un passatge subterrani que els que els cerclaven l'Alcàsser no ho sabien, que per allà s'abastien, m'entens, d'amagat, i la cosa és que, escolta, anaven anant resistint molt bé perquè no els hi faltava doncs, el menjar i el beure i tot això. Aquesta és la qüestió que diuen, que he sentit a dir jo, eh?
D'acord.
Pues bueno, Xavier, a veure, gràcies. Demà plourà, eh?
A veure, adéu-siau, bona nit. Aviam si algú fa un cop d'ull al nostre Facebook i endevina a veure quina mena de gripau, allò, quina mena de granota és aquella que ens han penjat. A més, amb un nom li han posat així tot particular, que segurament deu tenir la seva explicació. De moment, nosaltres continuem ara i ho fem amb la Maite des de Berga. Berga, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure. Endavant.
Endavant. Doncs mira, era per felicitar la Montse. Tenim una alcaldessa molt maca. Tot l'equip seu els ha costat moltíssim tirar endavant, perquè han tingut gent en contra, gent a favor, i ho han tingut de demostrar pas a pas, ho tenen de demostrar pas a pas, i ho fan. Aquest any han tingut molts reptes, perquè... tingut la Patum, han tingut el del centenari de la Verge, ara el de l'11 de setembre, i tot ha sortit molt bé. Ahir va ser un dia magnífic, amb un civisme extraordinari, una organització molt ben feta, i a veure qui trobaríeu els 29 anys que es preocupés tant del seu poble i que aquestes hores de la matinada, que són dels quarts de tres, pues estés aquí escoltant, parlant i rumiant.
Tot i que
això es volgué tirar endavant.
Tot i que hem de dir que l'hem enregistrat abans, però ella ja ens ha dit que estava aquesta hora escoltant el programa.
No ho dubto ni un moment que l'està escoltant, perquè és una noia molt inquieta, que vol fer les coses molt bé, pot tenir errors com tothom, però el sap rectificar i les coses sortiran bé. Berga tirarà endavant.
D'acord. Maite, moltes gràcies.
Felicitats.
Adéu-siau, bona nit. Marxem ara a la Vall d'Aran amb la Teresa. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
A veure, per què... Bueno, bona nit a tothom, saludo a tothom. Aquí fa una calor, fora de mida, que la gent... Els pobles estan però buits durant el dia, eh? La gent és a dins de les cases, que aquí sí que sí està bé dintre, però fora, que un sol injust. A veure, referent a Guinea, jo no hi he estat mai, però fa com 20 anys o una cosa així, vam fer amistat amb el senyor Graullera, que havia sigut, que coincidíem de vacances en un lloc una vegada a l'any, i ell havia sigut l'últim ambaixador espanyol que hi va haver a Guinea en el govern del Suárez. Mira, jo sentir explicar històries de Guinea, perquè aquell senyor, que era un encant de persona, en Graullera és valencià, em sembla, sí. I unes coses passàvem, de que ens queien les llàgrimes de tant que reiem, a que ens queien les llàgrimes de llàstima i de pena i de por i de tot. Una cosa tan especial que jo penso que si poguéssiu contactar amb en Graullera, que és un encant de persona. Jo ara aquí dalt no tinc una llibreta especial que tinc de persones que ja fa temps que no les veig i tinc les adreces, saps? No puc ara en aquests moments posar-me en contacte amb ell, perquè estic segur que estaria encantat d'explicar-vos coses.
No pengeu, Teresa, no pengeu. Gràcies. Marxem ara a Sant Antoni amb la Ramona. Ramona, bona nit. Endavant.
Que ahir vaig veure una bandera negra amb una estrella blanca i una creu també blanca. A veure que Déu n'és i què representa. Això per una banda. I l'altra, doncs aquest noi, el de Castellserà, el Jaume aquell que va trucar ahir, doncs que bueno, jo també soc de Castellserà, visc aquí, però soc de Castellserà, fa 52 anys que visc aquí, a Barcelona. Doncs resulta que aquest noi, jo penso, que, bueno, com allà a Castellserà, no acostuma a... Allà no hi ha boscos, al meu poble no hi ha boscos, només a Lleida Capital, que és on va estar ell, ahir sí, que hi ha alguna mica de cosa, comencen allà, em sembla, comença alguna mica de cosa, alguna muntanyeta en què n'hi ha o alguna cosa així. I llavors, avui dia es diu més que no es faci foc i tot això. A Barcelona potser no li van dir res, però hi ha allà sí. Bueno, però jo penso que el que hauria de fer és que quan... primera, no esborrar-se d'Òmnium, que no tenen la culpa. I ell, pues, el que hauria de fer, ell i els seus amics, és que es poden fer menjars de pícnic sense coure, vull dir, sense fer-ne foc. Llavors, jo què sé, es pot fer una amanida, i amb això sí, poden portar els tomàquets, tot el que es vulgui, els tomàquets, els pebrots, tot, i l'enciam, tot. Doncs, jo què sé, de casa seva cada un...
Un pícnic fred.
Pícnic fred.
Molt bé.
I llavors, per exemple, que volen fer truites, portar-les de casa, dos o tres tipus i apa. I així, i fruita per postres. Sí, o sigui, un pic...
Queda clar, Ramona.
Doncs això.
Moltíssimes gràcies. Adeu. Anem ara cap a les Rambles amb l'Enric. Enric, bona nit.
Hola, bona nit. Era per dir això del gripau aquest. Mira, bufo, és el nom científic del gripau comú. O sigui, els animals, les plantes i els minerals tenen un nom comú, per exemple, el jabalí. El nom comú és jabalí o senglar, i el nom científic és Sus scrofa. Llavors, el Llop, no? El Llop és Lobo i el nom científic és Canis Lupus. Llavors, això és un tipus de gripau. Arriba el bufo bufo, és el nom científic del gripau. Penso que és el gripau comú, encara que això ara no ho puc dir. També hi ha el bufo calamita, que és el gripau aquest atigrat, que és una mica més petit i tal. I m'agradaria també dir sobre la... el que s'ha preguntat de l'Alzheimer.
Un moment, Enric. Aquest el bufo bufo ja entès pel que ens expliques com a gripau, quan surt assenyala pluja?
Sí, el que passa que, o sigui, quan surt assenyala pluja, es pot dir que sí, el que passa que també jo li vaig sortir i després no ha plogut, perquè com que el temps està tan raro, però sí, la tradició popular diu que quan ve el gripau, se li diu el gripau, això de bufó, bufó, jo no ho, només ho havia sentit a científics i tal, però sí, els són animals que es mouen amb la humitat, surten.
Pues a veure si arriba ja ben aviat la pluja d'una vegada,
Sí, entre la l'energia de l'altre dia i el bufó, bufó, això, mira que maco. M'agradaria també dir això de l'Alzheimer, sobre la fundació. Aquí hi ha la fundació Pasqual Maragall. El que passa que jo sé que actualment està fent una gran tasca, però llavors el que jo faig la pregunta, és una tasca a nivell de Catalunya, s'ha incorporat a algú de l'Estat o d'Europa, d'acord?
Mm-hmm.
Vale, bona nit.
La pregunta, perdona, Enric, la pregunta és si s'hi ha incorporat en aquesta fundació algun organisme europeu.
Sí, la senyora preguntava... la persona que preguntava si a Catalunya s'està fent algun estudi sobre el...
Sí, era un senyor, sí.
Sí,
vale, perquè té la seva senyora amb Alzheimer.
Sí, i a la fundació es pot adreçar a la fundació Pasqual Maragall,
sí.
Exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat, i arrel d'aquí li emmalalteix, ell mateix promou... juntament en aquell moment també estava malalt el Jordi Solitura, que ja va fer el traspàs, i llavors promou aquesta fundació que està totalment en actiu i és molt útil.
Molt bé.
És l'únic. El que passa és que jo no diré que és només de Catalunya. No sé si és, si també col·labora amb altres coses de l'Estat o europees i tal. Però si posa Fundació Pasqual Maragall, i a més està molt bé, el poden assessorar molt bé i el poden ajudar.
Excel·lent. Gràcies, Enric. Bona nit. Camí de 2:45 de la matinada, 93-201-7474 i aportacions diverses. Ara mateix en el capítol de Facebook hem de destacar aquesta aportació que acaba de penjar fa 8 minuts el Rubén des de Cornellà de Llobregat amb una imatge. Diu, porto anys caminant per Montserrat i no he trobat informació sobre aquest monument que s'alça al peu de la carretera entre Santa Cecília i el monestir. L'inscripció parla d'un miracle que va succeir al segle XVIII. Moltes gràcies. I ens ensenya aquest petit monòlit que explica això, aquesta mena de miracle que va succeir al segle XVIII. Hi ha algú que pugui orientar el Rubén i de rebot a tota la resta? I mira, m'agrada saber això del gripau, no?, que anuncia pluja. Ja tenim ganes de que ploguis, que canti el gripau una mica, perquè així... A veure si inspira que arribin els núvols ben granats. Marxarem cap a la Granada del Penedès amb la Núria. Núria, bona nit.
Bona nit.
Endavant.
Bé, trucava per contestar, per fer una aportació de la pregunta que he fet una oient ara no fa gaire sobre la bandera aquesta negra.
Exacte, de la Diada, bandera negra.
Bé, a mi em va passar un cas curiós, jo vaig anar... em sembla que va ser l'any 2012 a Barcelona, o no sé si va ser, ara em confon, amb el 2014, doncs que vaig veure una parada que està venent aquest tipus de banderes, però eren molt diferents de les que ara veiem, no? Hi havia un noi que l'estava comprant, jo vaig preguntar, ni el que estava comprant ni el que estava venent sabien el que significava. El que estava venent va explicar que era la bandera de combat del 1714. Llavors jo, pel meu compte, a casa meva em vaig documentar i vaig trobar pues, l'origen d'aquesta bandera. Aquesta bandera la va dissenyar la Fundació Reixida, perquè a mi m'agraden molt les banderes, perquè jo confecciono banderes.
Mira per on.
I llavors, doncs, em vaig documentar i vaig trobar molta informació. La va dissenyar l'any 2014 la Fundació Reixida per commemorar el tricentenari del 1714. Llavors, aquesta bandera significa, bueno, té diversos significats. El primer significat de tots és el negre, que és la bandera negra, com tots sabrem, és el contrari de la blanca. O sigui, la blanca vol dir rendició i la bandera negra vol dir lluita fins a la mort. El 1714 no tenien banderes negres perquè ja no els hi quedava res i utilitzaven les camises plenes de sang, que eren negres, dels combatents morts, per amb senyal de bandera per l'adversari, i això volia dir pues, que no es rendien. Llavors, aquesta és el primer significat. El segon significat és la creu de la bandera de Santa Eulàlia, que la bandera de Santa Eulàlia, Santa Eulàlia era en aquella època i ara. En aquella època era la patrona de Barcelona, ara és la copatrona. Llavors, també com tots sabrem, els combatents del 1714 sortien a combatre sota pues, la bandera de Santa Eulàlia, que era la santa amb la creu de Santa Eulàlia, que és l'aspa del martiri de Santa Eulàlia. Llavors, doncs clar, aquesta aspa blanca que veiem damunt de la bandera negra representa l'aspa de la bandera de Santa Eulàlia i després l'estel independentista. També la creu de l'aspa damunt del fons negre forma com a dos V que significa votar i victòria. I aquest és el significat que té aquesta bandera, que a mi m'agrada tant o més que l'estelada.
Està molt bé. A veure si alguna mica ens la penja ara en el nostre mur del programa, que ens agradarà contemplar-la. I alhora agraïm a la Núria aquesta informació tan interessant. Fundació Reixida.
Fundació Reixida, sí, sí. Per internet es pot veure bé i de fet jo també, com que em va agradar molt aquesta iniciativa d'aquesta fundació, em vaig posar en contacte amb ells, bueno, i estan molt posats amb el tema de la independència i bueno, inclús a Barcelona sempre es posen, tenen una parada i venen banderes d'aquestes i llibres i és un tema curiós.
I quina relació dieu que hi teniu amb les banderes, personalment?
Bueno, jo havia cosit fa molts anys i ara últimament pues, va tornar a agafar l'afició i bé, aquests últims 4 anys he confeccionat banderes amb el tema pues, de la independència pel meu compte i després per amics i per tothom que m'ha volgut fer algun encàrrec així pues, de tu a tu, diguem. I llavors he fet banderes de tot tipus. Banderes que fan 5 metres de llargada i bueno, 5 metres per 3. Després he fet també moltes banderes de 2,5 per 1,60. I, bueno, banderes de tota mena. I aquestes negres també n'he fet unes quantes i m'agraden força.
Sí, sí. I si sortís algun oient interessat en que li fessis una bandera?
No, és a nivell, diguem, de bueno, a veure...
Com un hobby.
Ah, exacte, és un hobby, realment, però perquè amb això no m'hi guanyaria pas la vida.
Si sortís algun oient interessat, i voldries que et passéssim el seu contacte?
Bueno, sí, per afició i per fer favor, més que res, si no fa res.
D'acord.
A mi vaig arribar a fer inclús un vestit amb aquesta bandera, perquè havia de rebre una... Bueno, servidora, soc la coordinadora de la Granada de l'ANC, i llavors, doncs, una vegada vam fer un acte que va vindre... Bueno, aquí a la Granada ha vingut el Lluís Llach i ha vingut inclús el Miquel Cellarés, i quan va vindre el Miquel Cellarés, doncs, em vaig fer un vestit negre, i llavors, doncs, amb l'aspa blanca i l'estel blanc. I clar, la majoria de gent no sabia el que significava, però el Miquel Cellarés sí que ho sabia i li va agradar molt, li va impactar molt aquell vestit.
Moltíssimes gràcies, Núria, per la teva aportació.
Gràcies a vostès.
Bona nit.
Vinga, adéu, bona nit.
La Carme insisteix, des del Montseny, el bufo. Bufo és el nom científic del gripau comú. De la seva espècie és el més gran d'Europa. L'he fotografiat aquest vespre a casa, un petit racó del Montseny. Curiosament, quan surt, al cap de poc plou. No és cap granota. A veure si és aquest que ve per aquí. Ei, de debò que anuncies pluja? Ah, tenim ganes que arribi aquest moment. A la sintonia de Catalunya Ràdio, 2:15 de 3 de la matinada. Salutacions a tots els que sou en ruta, que tingueu molt bon viatge, i els que esteu treballant. Anem ara cap al Fort Pieng amb el Rafael. Rafael, bona nit.
Molt bona nit, senyor Javier. Mira, li comento. Havia un ignorant que veia d'on estava enclavat a la fàbrica de cerveses d'oli.
Sí.
Estava enclavada tres carrers després de la plaça o universitat, a l'altura del que deixa Púlveda, com punt de referència d'on havia un local gran on es celebraven, en principi, compars de buxets, que es deia el Price. Això com punt de referència. Ho va crear un senyor, en principi, si no me'n recordo malament, alemany, i tenia dues filles, que una d'elles jo la tenia personalment a l'empresa on jo treballava. Es tancava la botiga i era el símbol evident del lesbianisme, que això no és un sentit crític, és un comentari obert i correcte, per la meva part. Després dir ràpidament que aquelles persones, en principi, que vulguin una ambulància de trasllat, no d'urgències, que per favor la demanin 24 hores al dia, 24 hores abans de demanar de fer el trasllat, perquè si no tindran problemes i no seran puntuals a la cita a l'hora d'anar a l'hospital. Això és molt important. 24 hores abans de que es faci el servei, demanar-la.
Després,
ja per acabar, hi havia sempre un punt d'humor. Sabeu quin és el sant que ningú vol?
No.
Sant Francisco? D'aquí no.
Apa, Rafael, bona nit.
Una bona nit, diguem, eh?
Molt bé. El correu ignorants@catradio.cat ens escriu l'Andrea per dir: apreciats ignorants, què fa que un cafè sigui descafeïnat? Quin és el seu procés d'elaboració comparat amb el procés per cultivar i manufacturar un cafè normal? Com és que té el mateix gust el cafeïnat que el descafeïnat? Continuem ara amb el Joan Manuel de Sant Joan d'Espí. Joan Manuel, bona nit.
Hola, bona nit. Escolta, mira, jo sóc un capellà, estava escoltant a ràdio al llit, i quan he sentit lo de la Sagrada Família i la Catedral dels Pobres, he saltat del llit i vingut aquí a baix a la cuina, que no m'escolten els que estan dormint a dalt, perquè jo sobre aquest tema pugui dir alguna cosa. Jo hi vaig estar 8 anys a la Sagrada Família, seminarista, diaca i vicari, i tinc, bueno, molt coneixement de la Sagrada Família, i a mossainjoan.com tinc tots els powerpoints dels 8 anys que vaig estar allà. Catedral dels Pobres, no se'n deia Catedral dels Pobres perquè és un temple que es faci amb els donatius, sinó perquè es construïa en un lloc que era el barri del Poblet, que era un barri molt marginal, molt pobre. Ja estaven traçades les línies de l'Eixample, però encara no hi havia cases. I el que hi havia en aquell barri, en aquella zona, eren moltes barraques de gitanos. I un dels gitanos en aquelles barraques treballava per Gaudí. Llavors intervé aquest gitano amb una de les escenes que hi ha a la façana del Naixement, que la puc explicar ràpidament, és molt bonica.
I tant.
Mirant la façana del Naixement, si ens posem allà davant a l'esquerra, hi ha l'escena de la fugida a Egipte, la seva família que fuig del rei Herodes cap a Egipte. Llavors aquell burret, la història d'aquell burret és, de tota la Sagrada Família, la història més entranyable. Jo, els 8 anys que vaig estar allà, i tot el que vaig aprendre, aquella història d'aquell burret és el més entranyable de tot el temple, de tota la seva història. No? Per què? Perquè Gaudí tenia un equip d'escultors i feien còpies de persones amb unes capes de guix que et posaven a sobre, i tu estaves immòbil i es passava molt fred dins la capa de guix, llavors al cap d'un rato traien la capa de guix i feien una còpia de la persona en pedra. Llavors aquests personatges que hi ha a la façana del Naixement són persones de veritat. I el burret també. Gaudí va buscar durant molt temps un burret que fos esquifit, perquè la seva família era pobra i humil, i la gent que li portava els burrets doncs els tenia que descartar perquè eren forts i robusts. No? I finalment troben el burret que Gaudí buscava, que era el que una senyora tenia, una senyora ja velleta del Poblet de Gràcia, que aquella senyora es guanyava la vida venent fems pels Horts de Gràcia. I la Junta Constructora del Temple li va comprar a aquella dona, velleta, el burret, però amb la intenció de fer una obra social. Amb el diner que li paguen, es jubila per la resta de la seva vida. I no ha de vendre mai més fems per viure. I aleshores, un gitano, dels que vivia en una de les barraques de gitanos de l'entorn, va esquilar el burret perquè Gaudí li pogués posar la capa de guix a sobre i fer la còpia com fèiem les persones, no? I diuen els testimonis que quan aquella senyora, que encara s'estimava molt el seu burret, tot i que se l'havia venut, no?, doncs va veure que Gaudí li posava el guix a sobre i que desapareixia sota la capa de guix, va pensar que el seu burret es moriria i va tenir quasi un atac de cor. Però ni ella ni el burret va morir, evidentment, i el burret va viure molts anys en un estable que es va fer per ell a l'obra. Si anaves en època de Gaudí, era com una granja, allò, perquè el Nimaró, que hi ha a la façana, en pedra, tenia l'original corotejant per allà. I era la catedral dels pobres per això, perquè estava en un lloc tan, tan pobre, tan marginal. Ara és quasi el centre de Barcelona, i és quasi, bueno, és el símbol de la nostra ciutat i de Catalunya, tot el món, no? Però té una història entranyable, i lo del burret és lo més maco. Jo he pensat, has d'anar a explicar-los a la ràdio aquesta història. La tinc escrita, a mossèn Joan.com i al PowerPoint, que es pot veure i és molt maca.
Doncs, mossèn Joan Manuel, li agraïm moltíssim la deferència de posar-nos al corrent i de fer aquest matís que la catedral dels pobres no es deia així perquè la construïssin els pobres o la paguessin els pobres, sinó per al barri en el que es troba.
Exacte.
O es trobava en aquells moments. Doncs no sé si vol dir alguna cosa més.
Bueno, evidentment jo sobre la seva família podria estar parlant molt rato. És molt important explicar que Gaudí, quan ell va començar a treballar en el temple, doncs en aquell moment es va començar a donar una conversió a la seva vida. Tal manera que es pot dir que Gaudí fa la Sagrada Família, però la Sagrada Família també fa Gaudí. I això és una cosa apassionant. Ell es va convertint cap al final de la seva vida, és un cristià més ferm, però cap al final de la seva vida Gaudí diu: he estat lluitador, he aconseguit vèncer molts aspectes de la meva vida, però no he aconseguit vèncer el meu mal geni. Era un home de caràcter difícil, engegava per menys de 5 cèntims doncs a més d'una persona, i quan es tornava a trobar intentava reparar el desperfecte, però ja l'havia fet, no? I aquesta lluita amb el pecat i la compressió de vida, tot això, a la seva família ho explica en diferents llocs. S'expressa i és molt bonic veure això.
Que bé.
Jo tinc explicat a mossèn Joan.com. Aquí a l'internet, si algú li interessa, ho podrà veure.
mossèn Joan.com. Doncs repeteixo, mossèn, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies i bona nit.
Adéu-siau, marxem ara cap a Sant Cugat amb la Maria Rosa. Bona nit.
Hola, bona nit. Ha sigut bonica la història.
Sí.
Molt bonica. Ah, no sabem si sabem el nom del ruc. Sí, consta en les escritures. Però la història ha sigut bonica. I el de la senyora, evidentment. Bé, escolta, mira, que aquests dies hi havia algú que deia que si algú volia parlar de Guinea, jo hi vaig estar una vegada. I però hi vaig estar dos dies. També puc explicar gaire cosa. Vaig estar allà a Malabo. Malabo. I, però que, bé, no vaig trucar perquè dic bé, sí, que vaig anar perquè hi havia un dels oficials de bord que havia tingut terres allà i van haver de, i ell havia nascut allà i van haver de fugir per cames i per pèls, i això que el pare era un senyor, un terratinent d'allà bastant poderós, i va tenir que fugir a temps perquè l'endemà van anar-lo a buscar, saps? I això que era amic del Macias, en fi, del sapastre aquell que hi havia allà, del sàtrapa, dic el sapastre, del sàtrapa aquell. Bé, i ens va ensenyar una mica les terres i allò estava fet pols. La veritat, els hotels, tot estava bé, estava tot molt perdut allò. Bé, ja sabem ara, no sé si haurà millorat gaire, però allò s'ho van quedar, però en lloc d'anar amunt va anar avall, eh? Ara, és que no, però no vaig trucar perquè dic bé, no calia tampoc tant, no podia explicar perquè tampoc havia estat temps, però avui m'ha fet gràcia perquè hi havia una senyora que ha trucat parlant de l'ambaixador. del darrer ambaixador, que sí. era valencià. Mm-hmm. Resulta que va ser l'època que hi vaig anar jo. I en aquest senyor se'l va invitar a veure amb una recepció, com que el barco era el primer vaixell que anava després de tenir un fill, llavors es va fer una recepció i se'l va invitar. Es va invitar també amb un capità de corbeta o de fregata, ja no sé jo, amb aquestes coses ja no me'n recordo, que era espanyol, i tenia un primer oficial, que el primer oficial sí que era natiu d'allà, i era negre. I quan se'ls va invitar tots a la recepció, i aquest capità de fregata o de corbeta, me'n recordo jo, sí que me'n recordo, del nom no, però dels cognoms me'n recordo, però ens va dir, bé, vindrem, però el primer oficial no, perquè en el senyor ambaixador no li agraden els negres. O sigui que ja veus és que els punts de vista de la gent, i allà la gent no en parlava gens bé d'aquest senyor, perquè deia que és que no, que no li agradaven. O sigui, això jo pensava, bé, el senyor amb nosaltres va ser simpatiquíssim, el que diu aquesta senyora, estupendo, a bord, no cap problema de res, m'anava bé, però esclar, negre ni un. I per això vull dir que les coses van com van. I jo sempre havia pensat, però per què s'envia una persona? Sí, és cert, però això és el que es deia allà, el que deien la gent, els natius i la gent de que estava al seu voltant. I n'explicaven mil i una, que no explicaré jo també, ara no fotrem pas bugades. No.
Molt bé.
No, però bé, en tracte d'això vull dir que la gent, oi?
Sí, cadascú ho interpreta de la seva manera.
Cadascú ho interpreta d'una manera.
En D'acord.
Fi, és això, doncs àpat.
Gràcies, Maria Rosa. Adéu-siau, bona nit.
La nit dels ignorants 2.0. Aquest és el programa.
Jo crec que sou una gran companyia per moltes persones que la nit us esperen i que l'endemà al matí tenen allò, temes per explicar, han après coses. No poden dormir però no perden la nit, no? Al contrari, guanyen en companys, guanyen amb gent que coneixen i guanyen amb una veu que els acompanya i que la troben a faltar, no? I després venen i et comenten, saps què van comentar? Que he après que hi havia això, que hi havia allò, m'han explicat allò. I jo crec que és una bona companyia, una bona escola i és com una família, és com jugar a casa, no estar sol.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 2.0, amb Xavier Solà.
Avui encara no hem pogut felicitar els amics oients que heu nascut un dia 13 d'agost, però de setembre, què dic ara. Però sí que us podem avançar que la darrera melodia del programa la signarà a Pere del Guinardó, que és fill del compositor Pere Lloberes, de la sardana Montserrat Aimada. Per tant, avui escoltarem una sardana cantada per Gaietà Renom. Serà un final, doncs, apoteòsic, entre cometes, del programa. Anem a desplegar ara el mapa d'amics i a veure aquestes 411 llumetes. Estan aquí. I la 412 on anirà, Leandre?
Doncs mira, fins un municipi anirem a posar-la on hi viuen poc més de 14.000 habitants en 39 quilòmetres quadrats. El seu nom ve de les aigües termals que els arriben des d'una gran falla que està enfonsada en el subsol i que aprofiten per a ús turístic. L'any 1726 es van unir dos antics nuclis de població per a formar un sol municipi que connecta també amb la capital i d'aquesta manera es concentren allà dues terceres parts de la població d'aquest país del Pirineu. A veure on ens porta la voluntària d'aquesta nit.
Jo situaria la meva llumeta a Escaldes d'Engordany, a Andorra, que és d'on vinc. Soc originària d'Andorra i m'estimo molt la meva terra.
És la Thaís Sánchez, ens diu que ve d'Escaldes d'Engordany, 39 anys, treballa al Casal dels Infants d'Escaldes i ha estat voluntària a Grècia amb Proactiva Open Arms. A ella, va per tu, Thaís, aquesta llumeta.
La Thaís segueix la cadena del Jordi Muñoz, de l'entitat El Despertador. Per què creus, Thaís, que t'ha triat el Jordi per aquesta entrevista? Bona nit.
Hola, bona nit. Bé, amb el Jordi fa molts anys que ens coneixem i, bueno, la veritat és que és una persona amb molt bona energia, és molt positiva i em va fer moltíssima il·lusió que em truqués i em passés una mica el relleu. Suposo que la meva experiència com a voluntariat li va agradar i m'imagino que vol que deixi el meu testimoni d'alguna forma.
Explica'ns com és aquesta experiència teva com a voluntària.
Jo vaig veure bueno, ja coneixia evidentment la situació dels refugiats quan arribaven a l'illa de Lesbos, com en d'altres parts d'Europa, però realment va ser el projecte de Proactiva Open Arms a la que em va realment arribar al cor, i després de veure un dels seus reportatges, el reportatge de Tokima, doncs em vaig posar en contacte amb ells i finalment doncs vaig poder anar amb un equip seu durant 15 dies a finals de març. I bueno, va ser una gran experiència amb un gran equip de persones, i bueno, el viure-ho directament allà en directe doncs també t'aporta molt, i realment et dones compte, no?, del que passa a aquesta gent, no?, per intentar tenir aquesta oportunitat de vida.
T'ha canviat aquesta experiència?
Sí, jo crec que una experiència així et canvia, et transforma una miqueta, sobretot pel que deia, no?, perquè una cosa és veure-ho per la tele, i una altra també, que jo precisament també no treballo en el camp dels refugiats, però bueno, treballo una mica en l'àmbit social i sé perfectament el que són les desigualtats, però sí que és veritat que veure la desesperació d'aquelles persones que arriben realment amb una motxilla sense res, fugint, doncs et copsa molt i et fa replantejar-te coses també.
Hi ha algun record en concret que sigui especial per tu?
Sí, hi ha un record que va impactar bastant, va ser la trobada amb una refugiada iraní, en aquest cas no era síria. Nosaltres, després de la nostra guàrdia, doncs anàvem a donar un cop de mà al port de Mitilene, a ajudar les ONGs que estaven allà repartint menjar, repartint roba. Vaig començar a parlar amb una noia que apenas parlava anglès, que anava tota sola, no portava ni papers, ni passaport, ni res, i estava a punt de pujar un barco que tampoc tenia gaire idea d'on la duia. I no sé, amb aquesta noia vaig connectar molt, sense quasi dir-nos res, i la vaig acompanyar durant tot aquest recorregut, no?, des que estava al port fins a dins del barco. I bueno, va ser l'experiència que més m'ha quedat.
Penses tornar-hi?
Sí, m'agradaria tornar-hi, sí, sí.
I algun voluntari o voluntària per seguir la cadena?
Sí, passaria la cadena al Josep Maria Serrat, que és una persona que aprecio molt i que a més és voluntari del Casal dels Infants, que és on treballo, i realment admiro el seu compromís amb l'entitat, però sobretot amb el projecte, i bueno, és una persona que penso que us pot aportar molt del seu testimoni.
Ho parlarem amb ell, amb el Josep Maria Serrat. Moltes gràcies, Thais, per aquests minuts que ens has dedicat, i bona nit.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé, bona nit.
Si voleu saber més coses sobre Proactiva Open Arms, trobareu tota mena d'informació a la pàgina proactivaopenarms.org. Anem ara cap a Barcelona amb la Maria Rosa. Bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Per parlar sobre això de l'Alzheimer, que estudien.
Sí.
Que ha tingut de vot, que és catedràtic de Biologia.
Sí.
I està estudiant sobre la malaltat aquesta, la malaltat.
Sí.
I resulta que també els ajuda la reina Sofia. Perquè de vegades es reuneixen amb ella per explicar-li com van els avanços que fan i tot això.
Ah, que bé. Doncs és a dir, que té un nebot que estudia sobre això i li ha explicat que la reina Sofia ajuda també en aquesta fundació.
Sí, 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 perquè de vegades es reuneixen a dinar amb ella,
sí,
fa fotografies i tot, que està amb la reina, i per parlar els avanços que fan, que l'han fet bastants avanços, eh? Per de moment, gràcies a Déu, va bastant bé.
Està molt bé. Vol dir alguna cosa més, Maria Rosa?
No, només parlar sobre això.
D'acord. Doncs que tingui bona nit.
Gràcies, eh? Bona
nit.
Diari de nit. Redacció d'oients.
Avui un programa molt farcit. Demà tindrem una mica la conclusió a través del testimoni de Leandra, igual que avui el tenim en relació al que ens va donar el programa. Amb què et vas quedar abans de tancar el llum?
Doncs amb un compendi de viatges arran de les experiències compartides de quatre oients. Tots ells estan a punt de salpar, però tres es plantegen un destí diferent de Catalunya. El seu viatge, vaja, s'encamina cap a un canvi polític que es va posar de manifest amb la Diada, evidentment. I la quarta persona està a punt de fer un viatge que no té res de política. És un viatge de somni, com la Montse defineix la seva travessa. Però vet aquí que li ha fallat la companyia del viatge.
Resulta que jo tenia un viatge per fer ara i la persona que m'acompanyava s'ha fet enrere i m'ha deixat penjada. I aleshores tinc un disgust. Ho tinc tot. Bueno, a veure, sí que ho tinc tot, però em falta la companyia. No seria molt complicat, però solament es queda una setmana. Perquè el lloc que és a Sant Petersburg, és que és un viatge una mica d'ensomni. És el Bàltic, com una mena de creuer. D'aquí se'n va a Estocolm. D'Estocolm anem a Tallinn. A Tallinn agafem un vaixell, ens n'anem a Helsinki, Helsinki entrem a Sant Petersburg, entrem en tren. És una meravella, 9 dies.
I quin dia sortim?
És dir, podíem sortir, podia ser el dia 18 i després el dia 24, n'hi ha un altre.
O el 18 o el 24.
Se'n va anar cap a 2000.
Això és ja, per tant, si algú té ganes d'afegir-s'hi amb la Montse, el pressupost és de 2.000 euros i això, 9 dies. Cap on més ens porta el viatge?
Doncs ara sí, amb referència a la Diada cap a la independència, si seguim doncs, l'estela no, del dia d'ahir, d'abans d'ahir ja. Però no tothom va viure la Diada com una festa. Alguns es van sentir decebuts, com és el cas del Jaume de Castellserà.
Per explicar una mica això de la Diada d'avui. No, jo he marxat, emprenyat. Mira, nosaltres som una colla que hi anem cada any. Hem anat a Barcelona a fer la, i ja marxem al dematí i nosaltres és un dia reivindicatiu i, a més, festiu. Empecem i fem el dinar i tal, i a Barcelona, molt bé. Anem a Lleida, perquè, bueno, les comarques de Lleida, doncs cap a Lleida, és normal. Parem i arriba un que no podem fer casola. I arriba, bueno, home, fem el dinar i, guaita, i molt mingem, i està, i pleguem, i a l'hora d'això ja haurem acabat. A les 4 us vull fora d'aquí. O si no aviso... No. Però anem a la llet, m'entens? Una cosa, bueno, home, si vols un traguet de vi, si vols una cerveseta, una Coca-Cola, si vols un refresc, si vols un plat de cassola... Que no, que heu de ser fora, que no sé què... Perquè la normativa dient que no es podia fer foc als Camps Elisis. Nosaltres estàvem a la llera del riu.
Per tant, a vosaltres us han estroncat la festa.
I tant que sí. I jo he acabat de dinar, que em pensava a vindre gent i tal, dic, pues jo me'n vaig. I a més, ara m'avorraré d'Òmnium. El problema l'hem tingut a Lleida.
Se li va entrevessar el viatge, però no tothom va tenir la mateixa experiència.
No, com li va passar al Ferran de Londres, que no va trobar notícies de la Diada a les notícies de les 10 de la BBC.
D'això de la Diada, aquest dematí he mirat a l'internet a veure si hi havia alguna organització, una festivitat, celebrar això de la Diada. I al final he vist que organitzaven una zona aquí, a la fora del centre, no? Una barriada de Londres molt tranquil·leta i molt amagada dins un parc, que em sembla que hi havia unes 50-60 persones, tots eren catalans, perquè la gent anglesa no s'ha enterat de res. Si ho haguessin muntat al centre de Londres, el Tower Bridge o aquella part, doncs, com gent passeja, doncs, què passa aquí, no? Hi ha una colla castellera de catalans que viuen aquí a Londres que tenen afició a fer castells i han fet un castell petit, una noia cantant la guitarra i després també una mica de propaganda per promocionar la llengua catalana als nens nascuts aquí. Però les notícies de la BBC a les 10 de la nit, que és el programa de notícies més important del país, no han donat res de res.
Tot i així ens varen explicar que via xarxa s'havia divulgat molt. La conclusió quina és?
Doncs mira, deixa'm que no sigui jo qui em faci la conclusió d'aquest viatge, sinó que sigui la Carme de l'Eixample, que ha sabut veure quina és l'essència de l'autèntic viatger, que és aquell que no viatja per complaure's, sinó per compartir el viatge.
Tothom vol ser protagonista el dia de la Diada com si fos una cosa personal. Aquest xicot de Lleida que està tan enfadat, que inclús pot, es vol borrar de l'Òmnium i està contra tothom, a fer una cassola i pot anar amb els seus amics el diumenge que ve, però avui l'objecte d'anar a la manifestació era no anar a fer la cassola, és veritat o no? I a més, vull dir, tothom posa en tela de judici que si ho fan bé, que si no ho fan bé. Si haguessin d'escoltar a tothom, em penso que plegarien, perquè realment desanima, eh? Jo, en canvi, estic tota satisfeta, perquè com que he anat a la manifestació i m'hi he portat amb cadira de rodes, quan he arribat, un senyor m'ha agafat pel braç i em diu: senyora, estic emocionat. Em sap greu de no tenir-hi la meva mare aquí. La felicito. No és una cosa personal, l'entusiasme ha de ser general.
Doncs interessant aquesta conclusió que ens brindava la Carme. I ara arribem al colofó amb el Pere del Guinardó. Pere, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit, Xavi.
Escoltarem una composició del teu pare.
Sí, vaig demanar aquesta cançó, aquesta sardana, perquè va ser una sardana que va ser molt, no sé si molt famosa, però sí molt tocada cap als anys 59, que va sortir, fins als 60, 60 i pico, i evidentment ara ja no es pot trobar enlloc en disc, no?
Montserrat Aimada.
Montserrat Aimada, sí.
La vols dedicar als oients?
Sí, exacte. El meu pare la va escriure, lletra i música, i la va cantar en Gaietà Renom. Gaietà Renom va ser un gran tenor solista de l'Orfeó Català, va gravar 200 cançons en català i va ser també creu de Sant Jordi. Té una veu fàcil i una dicció excel·lent, no?
L'escoltem.
I em fa gràcia sentir-la per ràdio.
Amb ella acabem. Moltíssimes gràcies a tots. Pere, una abraçada i fins demà a la mateixa hora.
Gràcies, adéu-siau.
Tu ets flor de puresa, ets la més aimada del jardí. Sols per tu, amb tota gentilesa, ve l'airet amb la rosada del matí. Sa frescor, deixa-te's dolces fulles un petó i del meu cor una cançó. Montserrat, tu ets flor de puresa, ets la més aimada del jardí. Sols per tu, amb tota gentilesa, ve l'airet amb la rosada del matí. Sa frescor, deixa-te's dolces fulles un petó i del meu cor una cançó. Montserrat, tu ets la donzelleta, la que alegra el cant del rossinyol. Ta mirada de cel és poesia, ta boqueta és anhel i passió. Lo mateix que la rosada hi posaria jo, els teus llavis un petó. I els ocells, si vegessin que tu em vens estimar, et vindrien joiosos a cantar. Ta mirada de cel és poesia, que és anhel i passió. Lo mateix que la rosada hi posaria jo, els teus llavis.